Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El president de la gestora del PSOE i president d'Astúries, Javier Fernández, ha afirmat aquest migdia que la pitjor de les solucions, tant per als socialistes espanyols com per a l'Estat, és anar a unes terceres eleccions. Uns nous comicis, segons Fernández, seria el pitjor dels escenaris, alhora que ha explicat que continua vigent la posició del Comitè Federal de no fer costat a la investidura de Mariano Rajoy, però el responsable de la gestora ha afegit que la qüestió s'haurà de tornar a debatre i votar en una nova reunió del màxim òrgan del PSOE entre congressos, el Comitè Federal. Sobre la possibilitat de reunir-se amb Rajoy, el president de la gestora s'ha limitat a dir que estaria disposat a tenir una trobada amb el líder popular en cas que li truqui per fer-ho. D'altra banda, el Papa va explicar ahir al vespre, durant el vol de tornada des de l'Azerbaidjan fins a Roma, per què condemna la teoria de gènere a les escoles, però també per què, segons va dir, cal acompanyar els homosexuals i apropar-los al Senyor. Concretament va assegurar que això és el que Jesús faria avui. Francesc va dir que va conèixer al Vaticà una noia que havia canviat de sexe. També va comentar que en els propers mesos farà un viatge a l'Índia i a Bangladesh i que li agradaria anar a la Xina. Segona víctima mortal de l'explosió del 8 de setembre en un bloc de pisos de Premià de Mar. És un home de 54 anys que va patir cremades al 30% del cos i que vivia amb la fins ara única víctima mortal de l'explosió. La investigació policial estava pendent d'interrogar precisament aquest home. La defunció va ser dissabte, però l'Hospital de la Vall d'Hebron no ho ha confirmat fins avui. I el biòleg japonès Yoshinori Ozumi ha estat guardonat avui amb el Premi Nobel de Medicina pels seus descobriments sobre l'autofàgia, segons ha anunciat l'Institut Karolinska d'Estocolm. El jurat del Nobel afirma que les mutacions dels gens de l'autofàgia poden causar malalties i que aquest procés està implicat en moltes problemàtiques com ara el càncer i les malalties neurològiques. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Qui s'asseu al fons d'un pou per contemplar el cel, el trobarà ben petit.
Proverbi oriental.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Han vist vostès alguna campanya que tracti de dissuadir el consum d'alcohol als joves? Segur que moltes. Han reparat alguna dirigida a conscienciar la gent gran del perill afegit que comporta l'alcohol per la seva salut? Probablement cap. Doncs bé, aquesta falsa creença que l'alcohol és un tema preocupant de la gent jove i no de les persones grans podria estar provocant una epidèmia entre aquest segment de població. Avui és Gran Ser Gran, de Ràdio Estel en parlarem. Comencem! Salutacions a part de l'equip del programa que ara els presento. A la producció, com cada dia, Irene Porter. Els controls tècnics, Mario Ramírez. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui és Gran Ser Gran de Ràdio Estel i, per deferència del grup Gran Vida, parlarem d'una malaltia que afecta a moltes persones i que no només la pateix el malalt, sinó que també la seva família. Parlarem de l'alcoholisme i, més concretament, dels familiars dels alcohòlics. Per parlar d'aquest tema, avui, aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel, tenim a la Marta i la Victòria. Totes dues són membres de l'Anon. Bona tarda, Marta i Victòria, benvingudes.
Hola, bones tardes.
Bé, doncs, si us sembla, no sé, comenceu amb qui vulgui, tu mateix, Marta.
Vale.
Expliquen, sisplau, perquè els nostres oients, els que no us coneguin, sàpiguen què és l'Anon.
Sí. Hola, bones tardes, jo em dic Marta, i faré una pinzellada de lo que és l'Anon i els seus objectius. Aviam, l'Anon és una germandat mundial com més de 30.000 grups en 100 països, que ha estat en existència des de 1951. L'Anon és una hermandat també de parents i amics d'alcoholis que creuen que la seva vida ha sigut afectada per la convivència d'una persona. És un programa de recuperació d'autoajuda basat en els 12 passos d'Alcohòlics Anònims. Una hermandat no professional on els membres comparteixen les seves experiències, fortalesa i esperança per a resoldre els seus problemes comuns. És un programa anònim que protegeix la entitat de tots els membres de l'Anon i d'Alcohòlics Anònims. És un programa espiritual, però no religiós. És un programa que té l'únic propòsit d'ajudar els familiars i amics d'alcohòlics, ja que siguin alcohòlics, ja que l'alcohòlic estigui bevent o hagi deixat de beure. I sin quotes fixes. Vull dir que ens mantenim a les nostres aportacions.
Mm. Molt bé,
doncs, això és la pinzellada, diguéssim, de lo que és l'Anon.
Molt bé, Marta. Si us sembla ara, i molt breument, perquè aquest programa no disposem de massa temps, però si ens voleu explicar una mica la vostra experiència en aquest món.
Sí. Bueno, doncs la meva experiència és que em vaig casar amb una persona, doncs, que em vaig casar als 18 anys, amb una persona que no bevia gens d'alcohol. Mm. Es va quedar sense feina i llavors va començar a beure. I va ser molt progressiva la seva malaltia, perquè jo vaig veure, doncs, en seguida que ja, diguéssim, a casa meva ja s'estava destrutant tot. Perquè com que el meu pare era alcohòlic també, doncs jo ja sabia les característiques aquestes que n'hi havia, no? I llavors, doncs, bueno, vam passar uns anys que érem molt feliços. Me consta que ell m'estimava el mateix que l'estimava jo amb ell, però l'alcohol, doncs, va fer el rei de la casa. Feia l'alcohol, doncs, el que volia de tota la família. I llavors, doncs, bueno, aquí va vindre, doncs, va ben, diguéssim, doncs, que era impossible de viure. Jo coneixia l'Anon, però me resistia a anar. Me resistia a anar amb el sentit de que jo pensava que jo ja ho havia fet tot perquè l'alcohòlic deixessi de beure.
Però no deixava de beure.
Però no deixava de beure. Contra més ho intentava, més bevia. Llavors jo em vaig acabar molt malament, tan malament que vaig necessitar ajuda i vaig recórrer, doncs, als grups de l'Anon. Aquí els grups de l'Anon, doncs, mira, l'altre dia va vindre una persona al grup i va dir que havia tingut diverses malalties, però com la soledat de l'ànima, de l'alma, no l'havia trobat mai. I llavors totes vam escoltar, aviam què volia dir, no? I quan va escoltar tot el que estàvem dient nosaltres, doncs llavors va dir, ara estic en el meu lloc, perquè la meva alma està amb totes vosaltres. Estem patint el mateix, estem pensant el mateix i estem dient el mateix. Aquí me sento acompanyada i si jo no deixo de vindre, estic segura que mai més me trobaré sola.
I l'experiència de la Victòria?
Bueno, la meva experiència, jo sóc filla adulta d'una persona alcohòlica i a mi em va marcar la vida, perquè això és una cosa que tenia ja des de petita, no? De família alcohòlica, ja, quan jo vaig néixer ja hi havia alcoholisme, i m'ha marcat molt la vida, m'ha marcat el meu caràcter, ha marcat moltes coses, no? I parlant de soledat, Jo sempre he pensat que era una persona molt solitària, molt individualista. Al-Anon m'ha fet veure que potser no sóc tan solitària, sinó simplement que vaig aprendre des de molt petita a aïllar-me, no? Vaig sentir la crueltat de la soledat afectiva, la soledat, aquesta que deia la companya, no? De l'ànima. Mm-hmm. I això és molt terrible, és tremendament terrible quan ets un nen i no li pots posar ni paraules, no?, a el que et passa i com et sents, no? Però sempre he trobat desconnectada de tot, no? O sigui, mai he trobat el meu puesto. I sí que és cert que a l'Anon, quan vaig entrar i vaig començar a sentir per la gent que havia, amb qui compartia aquest tipus de criança, em vaig sentir molt còmode, em vaig sentir com a casa. I per primer cop vaig veure com la gent, sense conèixer-me de res, amb el que ells explicaven de la seva vida, estaven posant paraula a la meva pròpia vida, no? Coses que jo ni havia pogut posar-li, no?, una idea, no? La descripció de la soledat, la descripció d'estimar molt a una persona i no estimar-la al mateix temps, aquesta ambigüitat, no? I bueno, jo també vaig trobar que era un lloc on moltes preguntes que m'havia vingut fent des de feia temps, tota la vida, tenien resposta en aquell moment. Clar. A l'Anon.
Possiblement perquè aquelles persones havien passat pel mateix que havies passat tu.
Exactament.
Hi està la comprensió.
Sobretot amb fills, perquè de vegades tu vens d'una llar on hi ha hagut alcoholisme, però t'has fet la teva vida, no? T'has casat, has tingut fills, has sigut professional, de l'àmbit que sigui, i poc hi penses, no? Que la problemàtica o les depressions o els canvis d'estat anímic, tot això pot venir d'un passat tan remot, no?
Clar.
I sentim parlant a gent més jove, més gran, tal, dius, ostres... És increïble, no?, el que ens uneix, no?, el vincle que tenim.
Aquesta és la soledat que jo a vegades... posant traslladat això a les residències o a casa, a una persona que viu sola, si a sobre està agreujat bevent, suposo que encara hi ha més aïllament. En una residència potser no tant, perquè també té més amics, però clar, si estàs a casa sol i a sobre veu, que no té ningú que li digui, home, no beguis, doncs suposo que encara això es deu agreujar més a la tercera edat. Abans de que la persona pugui anar a l'Anon, l'alcohòlic que li afecta la vida ha de ser membre de l'Anon, ha de tenir alguna vinculació, o pot anar lliurement un familiar d'un alcohòlic a demanar ajut?
Perdó?
El familiar d'un alcohòlic, perquè suposem, no sé, el fill del seu pare és alcohòlic, o els tots dos, per anar a demanar ajut a vosaltres, a l'Anon, ha de ser algú membre o soci de l'Anon, o pot anar tranquil·lament una persona, venir a vosaltres i demanar-vos ajut?
L'únic requisit que se demana a l'Anon és que estiguis afectat per la malaltia alcohòlica. És l'únic requisit que se demana. El que al familiar costa moltíssim de que vinguin a l'Anon, perquè es pensen de que no estan malalts. Yeah. I emocionalment estem malalts i molt tocats. I llavors venen buscant la pastilla màgica perquè deixi de veure l'alcohòlic. I aquesta no la tenim, per descomptat, no? Llavors, doncs, és molt difícil, venen, pregunten, indaguen, però moltes vegades no es queden, però és per això, perquè es pensen que no estan afectats.
El que passa que suposo que si el malalt, l'alcohòlic, en aquest cas, no deixa de beure, el malalt, el familiar de l'alcohòlic, pot arribar a millorar, o sempre hi ha la malaltia del seu familiar, de l'alcohòlic, si no pot deixar de beure?
No, és que moltes vegades, amb els canvis d'actitud que tenim, diguéssim, amb el programa de l'Anon, moltes vegades l'alcohòlic deixa de beure, busca ajuda.
O sigui, ve el familiar, però llavors l'alcohòlic busca ajuda.
Busca ajuda al canvi d'actitud que tenim, diguéssim, amb el programa de l'Anon.
Clar.
Canvien d'actituds.
Ja.
I llavors l'alcohòlic busca ajuda, perquè se troba més sol, perquè se troba, diguéssim, que pensa, carai, això no ho conec. Vull dir, a mi un alcohòlic me va dir, diu... Mira, si una vegada dius alguna cosa, compleix-la. Diu, perquè si no l'alcohòlic, escolta, ostoregem, fem el que volem. I això és el que aprenem, a tindre aquesta força, l'Anon, per prendre decisions.
Anem a obrir les línies, si us sembla, les línies telefòniques, perquè els nostres oients, doncs, si volen, sàpiguen que poden marcar els telèfons per fer-los qualsevol pregunta sobre el tema que estem parlant avui. Les dues línies del directe de Ràdio Estel són 93-409-2771 i el 93-409-2772. Aquests són els dos telèfons del directe. Aquí, Marta o Victòria, a qui ajudeu a l'Anon? Els pares, els fills, a quin familiar ajudeu?
Al-Anon ajuda a qualsevol, persona afectada per l'alcoholisme de tercers. Vol dir que una persona afectada pot ser l'esposa, pot ser el marit, pot ser els pares, poden ser els fills, pot ser un germà, pot ser el teu cap amb una feina. Qualsevol persona que hagi de viure amb una persona afectada per l'alcoholisme. O sigui que no hi ha límit. No.
Quin és el propòsit de l'anonimat? Per què anònim?
Bueno, l'anonimat és el que jo he dit abans. A mi no m'importa trencar el meu anonimat, però sí que els meus fills li poden afectar.
Clar.
Jo tinc la meva filla que encara, després de molts anys, no és conscient de que el seu pare era alcohòlic. Llavors, jo, per això canvio el nom, diguéssim, no dic el meu nom aquí a l'emissora, perquè els meus fills hi poden sentir agredits, no? I llavors, doncs, també doncs, perquè l'alcoholisme avui en dia està com una malaltia, perquè
L'OMS.
L'OMS, sí. Sap que és una malaltia, però socialment encara no. Ja. Socialment, doncs, escolta'm...
Està ben vist, encara.
No està ben vist, perquè si ara per una d'aquelles una persona va buscar treball i diu jo sóc un ex-alcohòlic, no li donaran feina. El més fàcil és que no. I per això és normal que s'aguardi l'anonimat. I l'anonimat, diguéssim, als grups és molt important, perquè allà parlem d'emocions, parlem de sentiments i parlem, diguéssim, del nostre interior. I l'anonimat és molt important perquè és un lloc on tenim, diguéssim, doncs, seguretat de poder dir el que pensem i el que sentim.
En canvi, està ben vist, perquè vas a restaurants i els que no bevem res et veus negre perquè et donin una botella d'aigua. Això, si la botella d'acaba, de seguida la deixen allà com una cosa maca, no? Bueno, i els que bevem aigua hem d'anar demanant que ens posin got d'aigua perquè no. Vull dir, està ben vist en festes i això, que es begui.
Bueno, és que nosaltres no estem en contra de l'alcohol ni molt més, no?
Clar.
És la malaltia de l'alcohòlic. Que no pot veure, però nosaltres no diem que l'alcohol sigui bo, sigui dolent, perquè no entrem en això, no?
Vosaltres dues que teniu experiència amb aquest grup Al-Anon, trobeu que la majoria de persones de Al-Anon experimenten les mateixes frustracions?
Sí, sí. Tothom venim... Mira, socialment, doncs, les persones som diferents, no? Perquè les persones poden vindre amb una economia fantàstica, unes altres que potser no poden pagar ni el lloguer, amb una cultura elevada, unes altres que no tenen cultura ninguna, amb unes creències, unes altres en cap creències, però el que són les situacions, diguéssim, de sentiments, de pors, d'inseguritat, d'angoixa i d'ira i impotència, això ho portem tots. I això és el que treballem, diguéssim, doncs, amb els grups de l'Anon.
Com es pot dir a l'Anon... Com pot lograr que el nostre ser, estimat, deixarà de beure? Com ho podeu dir?
Com ho podem dir?
Sí.
Ho hem dit de totes les maneres. De totes les maneres. I contra més ho dius, si l'alcohòlic no vol deixar de beure, no cal que perdem les energies. No cal que les perdem, perquè no aconseguim res.
Com aprenen els membres de l'Anon de prendre's aquestes emocions, desprendre's de les emocions, desfer-se's de les emocions que crea el viure amb un alcohòlic?
Bueno, això anem aprenent-ho molt a poc a poc. Primer, a mi una de les coses que em va fer molt gran efecte va ser entendre que l'alcoholisme era una malaltia, és una malaltia. Uh-huh. A partir d'aquí, tu ja no estàs veient aquella persona que fins ara ha sigut una persona que te miraves amb molta desconfiança, que, bueno, per ser amables, no, dir això, veus que és una persona que està malalta. I llavors no el tractaries de la mateixa manera si estigués malalta de, no sé, de diabetes o de càncer, per exemple, no? Comences a donar-te en compte de lo que has patit, de les pèrdues que has tingut, de... La informació et va arribant de moltes maneres i molt gradualment, amb el compartir dels companys, les lectures... I te'n vas donar compte de que tu també estàs malalt, no? També tens el sistema emocional teu, tampoc funciona bé, no? I jo, en el meu cas, vaig entendre això, o sigui, ho vaig sentir això. Primer, que era una malaltia, que amb una malaltia una sola persona podia emmalaltir el resto de la família... i que després en un hogar alcohòlic és una mica que en piqui pugui, no? Cadascú sí. intenta salvar-se com pot, no? I bueno, vas reconduint tot això, vas donant-te en compte de que tens molta ràbia, molta ira, la vas treballant de mica en mica. Nosaltres tenim un programa que, bueno, que t'ensenya una mica a anar pas per pas, per això és un programa de 12 passos, pas per pas, fent, no sé, ubicant-te, no? On estic jo emocionalment? On estic jo? Em cuido a nivell de salut? Responc, reacciono? Perquè normalment són persones afectades que reaccionem. Nosaltres no actuem partint de zero, sinó que reaccionem, no? En funció de si l'alcohòlic ens agredeix o ens parla malament, nosaltres reaccionem, no? Contestem, no? I, bueno, tot això són petits trets que vas aprenent cada dia, i te n'adones compte que quan els poses en pràctica funcionen i funcionen bé. I en molts casos jo he vist companyes i companys que les seves parelles han deixat de beure o han fet l'intent d'anar a buscar ajuda.
Que ja és molt.
Que ja és molt. Però, clar, a nosaltres ja no seguir el joc, doncs això produeix un canvi, no? Un xoc en la persona que decideix potser sortir a buscar ajuda. No sempre passa, però hi ha molts casos que sí.
Anem a recordar els telèfons del directe, 93 409 2771, 93 409 2772, per si volen fer qualsevol pregunta. Heu parlat dels 12 passos. Què són els 12 passos?
Els 12 passos és el programa en si. Cada pas és un creixement personal. Cada pas té una dinàmica, però cada pas se té de treballar.
Aquests són els 12 passos igual...
D'Alcohòlics Anònims.
D'Alcohòlics Anònims.
Els mateixos.
Els mateixos. Sí.
Els mateixos, perquè quan ells van començar, doncs van veure els familiars que ells se recuperaven amb aquesta dinàmica dels 12 passos, i llavors van demanar ajuda perquè els deixessin els 12 passos. I amb aquests 12 passos doncs nosaltres també ens anem recuperant.
Vosaltres creieu que l'alcoholisme també afecta a les persones grans?
Això depèn. Depèn si això, és que nosaltres això no podem dir si afecten les persones.
Però parlem en general del familiars.
No, nosaltres podem parlar, diguéssim, de com ens afecta a nosaltres, no? Però no com afecta l'alcohòlic. Això ho té de dir l'alcohòlic, com li afecta a ell. Nosaltres podem parlar, diguéssim, de com ens ha afectat la vida vivint amb un alcohòlic.
Realment, una parella, heu vist que s'hagi trencat per el familiar, per l'alcoholisme?
Jo mateixa. Jo mateixa em vaig separar.
No hi havia manera, no.
No hi havia manera. Vaig casar als 18 anys, vaig estar 30 anys de matrimoni i em vaig separar, perquè era impossible. Jo havia intentat tot i vaig deixar totes les meves forces pel camí, sense aconseguir res. I llavors vaig dir, això ja no pot continuar. I em vaig separar. Jo tenia els meus fills ja casats i vaig marxar de casa.
Estem parlant de l'alcoholisme, es parla que és una droga, però realment és una droga i dura, l'alcohol. És una droga per la situïtat. Cada dia l'alcohol necessita beure. I no és capaç de sortir al carrer. Pot l'alcoholisme desencadenar també maltractaments físics amb la nostra mateixa família? O sigui, un avi pot pagar els seus fills o un pare els seus...
Sí? Sí, per descomptat. Pot agredir, sigui físicament, verbalment, emocionalment, sexualment. És una persona, diguem, fora de control. I, clar, els que estan per allà al voltant, doncs, bueno, reben aquest tipus d'influències, és claríssim. No vol dir que tots els alcohòlics ho facin, però, clar, hi ha una... A sota del tema de l'alcohol hi ha un estat emocional de cada persona. Llavors, si una persona té una tendència, diguem, violenta o conflictiva, doncs, clar, l'alcohol ajudarà que això surti, no?
Clar.
No tothom reacciona de la mateixa manera. Jo he sentit parlar companys que, bueno, que han tingut problemes simplement de que la persona no hi era massa present, però bueno, era un bon pare, una bona mare, però bueno, no feia massa problemàtica. En canvi, d'altres sí, han tingut molts problemes de tota índole.
D'aquests 12 passos que parleu, expliquem-nos almenys els tres primers. Quins són?
Bueno, doncs mira, el primer pas és que som impotents ante l'alcohol i que les nostres vides s'han tornat ingovernables.
Això és el que hem de reconèixer, no?
Tenim de reconèixer, doncs, això, saps?
Tant l'alcohòlic com el familiar de l'alcohòlic.
Sí, sí. Després, doncs, ens apoyem, el segon pas, ens apoyem amb un poder superior, sigui el que sigui. Pot ser Déu, pot ser la natura, pot ser cadascú, el poder superior, diguéssim, Nosaltres, el poder superior és el programa, és la literatura, i ens tenim d'apoyar doncs, amb el poder superior. I després el quart pas, per exemple, és investigar com estem nosaltres, què som nosaltres, què és el que hem fet bé, què és el que hem fet malament per fer canvis i millorar nosaltres mateixos.
I també per conèixer-nos, perquè a vegades, no, gairebé sempre, no ens coneixem. Només tenim una idea de què som amb la part negativa, però no tenim massa clar què és les qualitats nostres positives, no? I amb aquest quart pas, doncs, és un treball intern on veus que potser el que tu estaves molt orgullosa de que eres tan bona fent això i l'altre, no ho ets tant. En canvi, hi havia coses que et passaven desapercegudes i veritablement tenen molt valor, no? Doncs és un acte de coneixement, és un exercici de coneixement personal.
Jo vaig sortir de casa doncs amb una autoestima per terra, vaig sortir molt malament. I si tinc de dir ara, doncs escolta'm, sé que valgo molt, perquè he descobert unes qualitats dintre de meu que jo era impossible. Em vaig casar als 18 anys i el meu mestre era el meu marit. Clar. I amb el programa de la NON he anat descobrint doncs, el potencial que jo tinc dintre meu.
Vosaltres creieu que hi ha por per part de la dona, o l'home, en cas de la persona, el familiar de l'alcohòlic, hi ha por de venir a la NON, por per les represàlies, que això pugui... que se n'enteri, tu has anat allà a demanar ajut... Que...
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Els familiars tenen molta por, diguéssim, doncs, de vindre als grups, perquè tenen por, diguéssim, doncs, que se n'enteri. Nosaltres veurem una persona pel carrer que ve al grup de la NON i no direm mai que la coneixem del grup de la NON, sinó que la coneixem és una amiga, doncs, que l'hem vist a la parròquia o que l'hem vist a la botiga o l'hem vist a la peluqueria. Però mai descobrirem de què és la NON, perquè estem descobrint que té un familiar alcohòlic i això és un anonimat que tenim de guardar.
Per cert, celebreu 50 anys, no?
Sí. Aviam, ara ho tinc aquí apuntat, un momentet, mira. El dia 8 d'aquest mes, a les 5:30, celebrem el 53 aniversari de la NON a la Casa del Mar, que és al carrer Albareda, número 1, a les 5:30, el dia 8. Les ponents se parlaran d'alcoholisme, com afecta la família, i parlaran professionals i membres de la NON i un alcohòlic anònim.
Això ho feu aquest dissabte?
Aquest dissabte, sí. Aquest dissabte, a la Casa del Mar. Val la pena que vinguin les persones que estiguin interessades, perquè aquí podran sentir a professionals i a familiars d'alcohòlics com afecta l'alcoholisme doncs, als familiars.
Quin consell donaríeu a les persones que ens estan escoltant avui, que tenen un familiar alcohòlic i els hi fa una mica de cosa venir a la NON? Què els hi diríeu?
Pues jo l'únic que els hi diria, el que em vaig dir a mi mateixa, em vaig dir, no tinc res a perdre i molt a guanyar. I per què no? Per què no?
Jo afegiria també que sí que pot haver una mica de prejudici, no?, de pensar, uf, jo no tinc res a veure amb tota aquesta gent i tal, però que una vegada han decidit anar-hi, qualsevol grup el pot rebre amb molta apertura i amb molt carinyo, i que vegi simplement el que es parla allà i el que deia la companya abans d'aquesta persona que parlava de la soledat de l'ànima i com es va trobar de bé, no?, que vegi l'efecte que una reunió de grup li pot causar.
Molt bé.
Provar.
Avui que no està amb nosaltres el senyor Lluís Gutiérrez, que ens acompanya quasi cada dia, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris, els vull recordar que si algun oient està pensant en buscar una residència, no dubti en trucar al grup Gran Vida, el 93 181 50 27. Val la pena.
Consell de dia.
Per evitar la pressió arterial alta, cal reduir el consum de sal. Acostumar al paladar, els menjars amb poca sal. Per acostumar-s'hi hi ha una sèrie de recursos. Evitar el consum d'aliments precuinats, pastilles de caldo, patates xips, salses comercials, etc. Embotits, conserves, tampoc. Fumats així com l'ús de la sal i el procés de cocció. El número de telèfon de la NON, ens el volen donar, sisplau?
Sí, el número de telèfon és el 93
93-201-21-24. 93-201-21-24.
24, molt bé.
Marta i Victòria, gràcies per haver estat aquesta tarda aquí amb nosaltres i us esperem ben aviat. Gràcies.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí és Gran Segrant, els que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els emplacem demà a les 4. Adéu-siau, bona tarda.